Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. www.istocat.com.
Existeix una línia de pensament contemporània que formula un discurs des de la certesa que li dona la convicció de creure que mirar al passat dels pobles no és convenient i que, per contra, el que cal fer és alliberar-se d'antigues glòries o desgràcies per poder encarar el futur sense prejudicis. Dit d'una altra manera, no ens han d'importar les persones mortes del nostre passat, sinó com podem construir un futur millor per a aquelles que encara no han nascut. Aquest discurs pica frontalment contra un seguit de columnes conceptuals que tots els pobles del planeta han aixecat per construir la seva personalitat col·lectiva. Columnes ancorades justament en el passat. Reivindicar o no la història dels pobles. Investigant la història de Catalunya i trobar un munt de mentides concebudes per cegar la nostra autoestima. Si aquesta nit ens fan confiança, viuran una aventura tan apassionant que tenim el convenciment que, si no s'adormen abans d'acabar-la, no aclucaran ull en tota la nit.
Les nits amb Ester Sartans. Quan l'actual president de la Generalitat de Catalunya tenia més projecció pública, el podíem escoltar més sovint i així valorar les seves idees pel nostre present i futur. Durant un temps, amb insistència, en recordava la Corona d'Aragó. Si ara sortíssim al carrer o entréssim a la Facultat d'Història per preguntar com funcionava política i administrativament la Federació Catalano-Aragonesa, poques persones ens aportarien un discurs ben tramat. Si també els preguntéssim com funcionava política i administrativament la unió de la Corona d'Aragó i els seus territoris d'ultramar amb el Regne de Castella i els seus territoris annexionats de la península, ens trobaríem amb la mateixa manca de coneixements. Si insistíssim en formular preguntes històriques per omplir uns buits abismals del nostre passat, empesos pel desig de saber sota quines regles funcionaven les institucions catalanes en la Corona d'Aragó i més tard amb la Unió amb Castella, poden tenir el convenciment que no ens en sortiríem. De tota aquesta història apassionant i que ens parla d'una autèntica política internacional i nacional dels poders polítics catalans del segle XV, tan sols se'ns ha transmès una dada. Un fet que coneixem com el compromís de CASP. Ara fa uns mesos, quan parlàvem amb l'Alfred Bosch, l'escriptor i historiador, ens deia que la història del nostre país es podia definir a partir d'un cert moment com la d'un poble que sempre busca un rei o una reina que respecti la seva independència a canvi d'un tracte econòmic just. I aquesta idea precisament comença a la ciutat de CASP, on representants de les classes dirigents catalanes creuen que no hi ha cap persona del país que pugui seguir el llinatge dels comtes de Barcelona i accepten com a rei Ferran d'Antequera. I aquesta història per no dormir la començarem justament desmuntant històricament aquella polèmica decisió. Esteu escoltant Com Ràdio.
Jordi Bilbeny i El nom de la mare?
És Bilbeny.
També. Jordi Bil... Ai, d'acord. Jordi Bilbeny.
Bilbeny, d'acord, no, eh? Jordi, Jordi Alzina Bilbeny. Aquí hi acostuma a passar que en aquesta societat patriarcalista sempre ens pensem que els homes hem de portar el nom del pare, no? I de vegades, doncs, un porta el de la mare.
Diríem que, em sembla, ara recordo la primera vegada que vàrem estar junts en aquestes nits amb Com Ràdio. Crec que ets l'únic convidat d'aquestes nits amb Com Ràdio que s'ha posat el cognom de la mare primer. Per tant, enhorabona, si més no, per reivindicar aquesta maternitat. I gràcies.
Bé, també
per la part que ens toca.
No, també he de dir que no, només utilitzo això a nivell literari o creatiu i, en canvi, oficialment continuo amb el cognom del pare, que és Alzina. I bé, i els meus germans també es diuen Alzina, també.
Sí. Jordi Bilbeny és membre de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya i, per ser més just, diríem que és un dels fundadors d'aquesta fundació. Ha publicat Brevíssima relació de la destrucció de la història, La descoberta catalana d'Amèrica i Totes les preguntes sobre Cristòfor Colom. David Bassa entrevista Jordi Bilbeny, a més de nombrosos articles sobre aspectes molt diversos de la catalanitat de la descoberta d'Amèrica i la seva adulteració premeditada. En Jordi Alzina Bilbeny és historiador. Jordi, després del compromís de CASP, hi ha una part de la classe política i econòmica catalana del segle XV que està d'acord amb tenir com a rei a Ferran d'Antequera, però també hi ha persones notables de l'època que creuen que el poble de Catalunya ha de tenir com a rei a una altra persona. És a dir, quina és aquesta opció que la història ens ha amagat?
Bé, de fet, no ens l'ha amagat del tot, perquè això es pot seguir d'una forma minuciosa i
sí,
molt ben detallada.
Sí, però està situat en un segon o un tercer pla, no?
Sí, de fet, el que sí que la història diu és que el compromís de CASP és un compromís clau, no? És un compromís a partir del qual s'introdueix una dinastia aliena al comtat de Barcelona, que a més, per diversos historiadors, ha estat titllada d'il·legal, perquè en el dret català medieval la successió de la corona no podia passar per via femenina, i aquí la corona passa a Castella, o sigui, als infants de Castella, per via femenina, o sigui, a través de la filla de Pere III. I tocava passar a través del seu germà, que era Jaume d'Urgell,
i comte d'Urgell.
El comte d'Urgell famós, que en el moment de preparar-se tota aquesta truculència va ser fet presoner i tancat a la presó després de demanar-li, doncs, que cedís els seus títols
Xàtiva, no?
De príncep i de governador general, el capità general dels exèrcits. Bé, són títols que gairebé el preparaven per cenyir la corona, no? I a partir d'un moment donat ell creu fermament en la justícia, ell creu que és millor per poder parlar les coses amb tranquil·litat que cedeixi les armes, renunciï en aquests títols per poder-se fer una tria política justa, i no s'adona que és un muntatge, i quan s'adona que és un muntatge ja és massa tard, ja els castellans ja han ocupat el regne de València, han entrat al regne d'Aragó, i ell quan es troba ja està assetjat a Balaguer. Tota la noblesa que li havia estat fidel fins llavors es passa al costat dels Trastàmara.
I quines són les persones a Catalunya, València, també les Illes i el Rosselló, que varen moure el seu poder en contra del compromís de CASP?
Doncs no sé els noms exactes de les persones. Sé que hi ha un Gualbes, que és el que mou la història, i bé, això hauríem d'anar una mica endarrere, hauríem de també intentar estudiar l'emmetzinament de Martí l'Humà, i com és que el rei Martí l'Humà mor justament el dia abans d'entrar a Barcelona a legitimar el seu net natural. Bé, es tractaria d'estudiar la història des d'una manera històrica i no a partir de palles mentals, de pressupòsits mítico-sentimentals, no? Que un rei que el dia abans es mor, quina mala sort, no? Es mor, el seu testament no apareix quan els diputats del Parlament li demanen que volem veure el testament autèntic, hi ha una còpia, no apareix mai el testament autèntic, què deia aquest testament, o on hauria anat a parar, perquè hi ha una còpia, o sigui, estem fent com una mena de discurs, d'una mena que pertanyaria a un discurs de l'àmbit de la fe, o a l'àmbit de l'il·lusió, de la prestidigitació, de dibuixos animats, no? O coreogràfica, però analitzar la història amb bases històriques, històriques, això em sembla que hi ha poca gent. Per tant, ho ha fet i se'ns presenta el compromís de
cap. No tenim noms, no?, d'aquestes persones que es van oposar en el compromís de cap.
Sí, sí que, i sí que hi són, però esclar, jo ja dic que jo m'he especialitzat en el tema d'en Colom i sí que hi ha noms i es poden resseguir tranquil·lament, però clar, no me'ls he apuntat. Sé que sí que és una conspiració d'estat, això es veu molt perfectament, i que darrere d'aquesta pseudo justa i democràtica decisió de tres regnes decidint lliurement i democràticament quin serà el seu successor, darrere d'això hi ha una estafa als drets del país i als comtes de Barcelona i als legítims successors de la corona.
La pregunta és molt ampla, però encara que sigui a través d'algunes pinzellades per contextualitzar una mica aquest fragment de la nostra història, la Catalunya del segle XV com funcionava institucional i econòmicament?
Bé, funcionava com a regnes diferents vinculats a la figura del monarca. Cada un doncs tenia les seves lleis, les seves institucions, la seva moneda i en alguns casos el seu mateix monarca o diversos monarques, però això que diríem que funcionaven d'una manera federada o confederada. I bé, i aleshores aquí entraríem una llarguíssima discussió que encara no s'ha acabat, si era federada o confederada, no? Però bé, que sí que funcionava amb molta independència cada regne, o sigui, els del Principat de Catalunya, el Regne de Catalunya, no podia imposar res al Regne de València, ni al Regne de València, al Regne d'Aragó, però sí que podien pressionar el monarca perquè aquest pressionés els regnes respectius, no? O sigui, el monarca era com una mica el vincle de tots els regnes en la seva persona, i cada un d'aquests regnes era una part del tot.
I econòmicament? És a dir, institucionalment, econòmicament com...
Bueno, econòmicament funcionava cada regne amb unes dinàmiques diferents. Bàsicament, als regnes mediterranis hi havia una burgesia punyent, una noblesa activa, implicat en comerç, amb negocis a la mar, amb connexions internacionals, amb tot això per donar també suport a la guerra, com imagino una mica com els Estats Units d'avui, no?, que amb el pretext de l'economia s'inventa una guerra i amb el pretext de les guerres s'afavoreix l'economia en la Catalunya medieval, doncs d'una forma semblant també. Tot i que, dic, jo no sóc especialista en la Catalunya del segle XIII ni del segle XIV, però pel que he pogut així s'entrellugar mentre buscava el rerefons de tot aquest tema d'en Colom i d'Amèrica, doncs es veu una Catalunya molt, molt activa a nivell industriós, no d'indústria d'aquesta que entenem avui dia, sinó industriós del treball, no?, de gent amb una capacitat de moure peces d'una forma molt ràpida, hàbil, d'obrir mercats a llocs insospitats, de navegar per l'Atlàntic, de travessar tota l'Àsia per anar a buscar els productes a la Xina i a l'Índia.
En aquest àmbit econòmic, és a dir, la Mediterrània, Jordi, es considerava un mercat cremat, és a dir, en decadència, o la percepció que es tenia és que tot anava bé i que no calia potser investigar noves rutes, no?, per obrir també noves línies comercials.
No, la Mediterrània no es veu un mercat tancat, no. Perquè en cap moment el mercat dels catalans era només el Mediterrani. Això també és una altra mena de tòpic que se'ns ha volgut fer veure. Ja des del segle XIII, començaments del XIII, ja hi ha contactes amb la Xina i amb el Gran Ca. I ja el 1267, em sembla que és 67, ja hi ha l'ambaixada del Gran Ca.
Sí, home, tenim el capitell, no?, del monestir de Ripoll.
Alguns d'aquests contactes han estat plasmats a nivell artístic als capitells del claustre de Ripoll, on hi ha els xinesos allà esculpits. Per tant, això és del segle XIII, ja hi ha uns contactes immensos. Al segle XIV, per exemple, hi ha tota la cosmografia, ens està explicant què és el món conegut de llavors, i es coneix la Xina i el Japó i l'Índia i una gran part de l'Àfrica i una gran part d'Àsia i tota la mar Bàltica està perfectament cosmografiada, i els entesos en aquesta cosmografia bàltica diuen que els catalans són els grans cartografiadors del nord d'Europa, que ningú amb tanta precisió com els catalans han cartografiat aquestes regions del nord d'Europa. Per tant, tenim una gent que es mou molt, que amb el pretext del comerç i de la guerra o de la ciència està donant aquí una visió del món de la més completa, que s'acaba concretant amb l'Atlas català atribuït als cresques del 1375. Exacte, que tots els entesos diuen que és la visió més perfecta i acabada del món medieval.
Aquestes són les nits amb Ester Cerdans. Ella me alaudes anima,
ius festa, ius gesta, pole splendidissima.
Gravota sine rota, cuius sumque
I un cop conegut que una part de la classe política catalana i del seu poble desconfiaven dels representants que varen anar a CASP, és a dir, de la seva decisió, i es malfiaven també de la figura del que hauria de ser, en aquest cas, doncs, el rei Ferran, ara aprofundirem una mica més per tal que vostès coneguin qui ens acompanya aquesta nit, que per cert no és el primer cop que en Jordi Bilbeny ens visita ni que parlem d'ell, però que possiblement per una majoria de les persones que ens estan escoltant en aquests moments serà la primera vegada que compartiran també el seu temps amb aquest historiador. Fa 18 anys, correcte? És 18 anys, no?, que Jordi Bilbeny va començar a esvair la boira sobre la història d'una persona que va viure en l'època que els comentàvem, o una mica més tard, en aquest cas segle XV. Per tant, un català. Una persona notable de la seva època, descendent d'una família catalana notable, que en el decurs de la seva vida es va convertir en un pròsper comerciant, que va gestionar empresarialment una multitud de projectes, que va accedir a càrrecs d'importància política, que fins i tot es devia formar també en l'art de la guerra, perquè en aquella època les institucions catalanes gaudien també dels beneficis de la defensa armada. Jordi Bilbeny ha anat resseguint la vida d'aquesta persona i en concret d'un projecte polític i empresarial que va planejar i va convertir en realitat i que els Reis Catòlics li varen robar. Jordi Bilbeny va descobrir que aquesta persona, aquest empresari, polític, d'una família amb gran ascendent social, es deia Cristòfor Colom. 18 anys de lluita contracorrent, veient com una majoria d'historiadors del nostre país se'l treien del damunt, l'ignoraven o fins i tot desqualificaven la seva feina, temerosos de perdre el seu estatus acadèmic o personal si recolzaven la feina d'en Jordi Bilbeny. 18 anys que s'han acabat amb la presentació intensa i multitudinària del llibre Cristòfor Colom, príncep de Catalunya, editat per Proa, i que porta d'entrada ja un ritme de vendes altíssims. Des d'aquestes nits amb Com Ràdio, per segona vegada públicament, perquè et tenim aquí al costat, felicitats per haver insistit, per haver-te enfortit, per haver plantat cara i, a més, així haver descobert les vergonyes de tants i tantes catalanes que creuen que només hi haurà un futur pròsper si ens oblidem dels greuges del nostre passat. Te'n devem una, Bilbeny.
Me l'apunto.
D'entrada, fem un perfil psicològic d'aquest Cristòfor Colom, fill de Catalunya, que tu has anat descobrint entre aquestes muntanyes d'antics papers i de fons documentals adulterats o, diríem que, falsificats. Quina mena d'home era Cristòfor Colom?
Doncs era un empresari, podríem dir així, un empresari, però amb uns grans coneixements nàutics. Un home que ha estudiat matemàtiques, que sap geodèsia, que sap cartografia, que coneix, evidentment, com a empresari i mercader, que agafa una nau, doncs coneix tot l'argot i tota la maquinària de la navegació, però també tot el tema de les espècies, de la canya, del sucre, de les mercaderies del moment, de les aigües salubres, de tot el tema del safrà, del Brasil, de totes aquestes espècies que els catalans necessitaven per sortir-se'n de la seda. Tot em fa una mena de comentaris de qualsevol cosa, em fa una reflexió profunda i les compara amb llocs de les nous, no? Això diu, aquestes semblen nous de l'Índia, diu, que troben unes nous al Nou Món i semblen nous de l'Índia. O el primer moment d'arribar allà diu, ostres, això aniria molt bé per plantar-hi la canya de sucre i segur que faríem dues collites l'any. No, doncs veiem un home culte, un home d'una gran profunditat psicològica, un home d'un compromís polític, perquè s'ha passat molts anys servint una causa revolucionària contra els Trastàmeres, servint diversos reis, voltant per diverses corts, oferint el seu projecte, sofrint tota mena de calamitats i menyspreus i persecucions, fins que, per unes raons determinades, doncs ofereix el projecte al rei Ferran com a rei natural seu, com a rei de Catalunya, i aquest projecte tira endavant.
Per tant, quins ideals tenia aquest home?
Bé, té uns ideals La revolució en aquells moments no era només fer la guerra per fer la guerra o per obtenir uns productes més baixos de preus. Els que hi ha darrere de la revolució catalana del segle XV hi ha uns ideals bàsicament de respecte a les llibertats de Catalunya, de respecte als drets i a les institucions catalanes, que considera aquesta classe social que Joan II, el pare de Ferran el Catòlic, no comprèn ni executa. Per tant, hi ha un discurs llibertari molt intens darrere d'això. I bé, una mica el que podríem interpretar, que es podria interpretar una mica ara com el pla i barretge, això doncs, que intenten empresonar en aquells senyors per defensar-se. Doncs és una mica això, no? Que ells creuen que tenen unes lleis que han de defensar i que les lleis de Castella o el personalisme d'un monarca amb un tarannà castellanista que li diuen al rei Joan sense fe, doncs ell pensa que ell és el rei i tothom ha de fer el que ell diu, i en aquí doncs la tradició pactista, no, dels braços, del diàleg, no acaba d'encaixar, i aleshores doncs intenten fer passar el rei per l'adreçador, i el rei de cap manera, i aleshores aquí és un xoc, no? I per això el poble de Catalunya diu: "Ah, com a rei tu no ens respectes la voluntat del poble, doncs fora. Doncs ja no t'acceptem com a rei", no? Aleshores, una cosa inaudita, no?, en aquells moments a Europa, no? I aquí hi ha on apareix els Colom, i concretament el nostre home, que el veiem servint aquests diversos reis, que en contraposició a Joan II els parlamentaris catalans van escollint. És el germà del president de la Generalitat. Pensem que en Francesc Colom i Bertran és president de la Generalitat de l'any 1464 al 67. Per tant, durant aquests 3 anys és quan s'escull com a rei Pere el Conestable de Portugal i Renat d'Anjou. Per tant, els Colom són els màxims impulsors en tant que dirigents del país d'aquesta revolució antitrastàmara.
I com descobreix la possibilitat d'arribar a un altre continent, fins aquell moment diríem que no conegut, no?
Bé, això, com et deia, com a comerciant que ha anat a Flandes, que ha anat a Xiu, que ha anat a Guinea, d'anar amunt i avall,
doncs, tenir la certesa de que potser
ha anat trobant pistes. S'ha anat trobant. Primer, el que ell va explicant, i això es pot llegir...
Ell intueix un negoci, per dir d'alguna manera, des d'aquest cap empresarial.
Primer, el que ell intueix són unes terres, perquè veu unes canyes que no es coneixen, veuen uns ocells que no saben qui són. En els seus viatges cap a l'Àrtic es veu que un cop, no sé si era Dinamarca, doncs arriben una canoa amb uns éssers a dintre morts, i ep, això no és la nostra raça, no és de cap raça coneguda. Després uns troncs d'uns arbres, no? Ell va sumant coses que va veient, i també després recupera aquella teoria lul·liana que en aquí un pet a la mar hi ha d'haver un altre costat, hi ha d'haver uns antípodes. O sigui, ell recupera la teoria lul·liana dels antípodes, que aquest continent s'ha de correspondre amb un altre, perquè si no la mar no arribaria aquí. La mar necessita una mena d'antípodes a l'altre costat. I entre això, els viatges seus per l'Atlàntic, els viatges d'amics seus per l'Atlàntic, els que troben illes, els que troben herbes, canyes, éssers humans, troncs d'arbres i ocells diferents, comença a confegir l'idea que més enllà de l'Atlàntic hi ha d'haver el continent perdut de què parlen els clàssics.
I un cop troba aquestes certeses tècniques per emprendre la recerca i, lògicament, la posterior obertura d'un nou àmbit comercial pels seus interessos, perquè no, estem pensant en una ment empresarial en aquest cas, què fa Cristòfol Colom? Busca finançament i se'n va vendre la idea a la colona portuguesa i aragonesa, castellana, se'n va demanar diners a aquests monarques, té l'ajut d'altres comerciants...
El que primer que fa és donar a aquesta empresa el que ell considera el legítim successor dels reis de Catalunya, que és Joan II de Portugal. Pensa que Pere el Conestable, quan mor, fa hereu de tots els seus dominis catalans a Joan II de Portugal. I aleshores veiem en Colom a Portugal servint Joan II, no? I ell el que fa és oferir això a Joan II.
Per tant, ell i el rei portuguès, no?
I el rei portuguès, com a descendent de Jaume d'Urgell, el seu hereu, és Joan II. I ofereix a l'hereu aquest antitrastàmara, Joan II, i, bueno, antitrastàmara potser no d'una forma oberta, però continuador de la línia urgellista, no? I aquest rei sembla que s'apropia, li explica a on vols anar, l'altre li explica i d'amagat fa anar unes naus seves. I quan en Colom se n'assabenta, el deixa. Aleshores diu que volent anar cap a França, oferir el projecte al rei de França, passa per la vila de Pals. I aquí, a la vila de Pals, els textos diuen Palos, però esclar, Palos no es troba de camí a França, no? O sigui, de camí a França es troba la vila de Pals, i aquí és on troba un home vinculat a la cort, que té negocis amb la família dels Colom de Barcelona. Durant tot el segle XV els negocis de la família dels Pere o Sapera doncs estan relacionats amb les dels Colom, els Bertran, els Vilana, els Alòs, els vas trobant fent negoci junts. Aquest home és un interlocutor a la cort, és un especialista també en negocis internacionals, i el que fa és intentar utilitzar aquest personatge, que també és un científic consumat, que té en aquells moments ja havia escrit un llibre sobre astronomia, perquè planifiqui els seus projectes als reis. L'únic que fa és, mentre el germà d'en Colom, mentre en Lluís Colom continua fent contactes a França i a Anglaterra per si fallen els d'aquí, ell ja comença a fer uns negocis amb el rei Ferran.
I què pacta ell amb el rei Ferran i amb la Isabel?
Bé, no sabem si hi havia la Isabel, però a les còpies, dels textos apareix jo el rei, sí. Jo la reina, no? És possible que hi fos, no? Però clar, només són còpies, i de fet, a totes les cartes que quan en Colom torna d'Amèrica les envia el rei, no a la reina, no? El que prepara tots els segons viatges és el rei, és el que hi ha darrere. Quan Isabel es mor, Ferran continua al darrere, no? El que demana és un tant per cent d'uns productes, un tant per cent del que produeixin aquelles terres. Demana també els títols de virrei, d'almirall i de governador general. O sigui, demana, fixa't, uns títols, si ho hagués fet com a rei de Castella, que a Castella no existeixen, el títol de virrei i governador general no existeixen. Seria com si un extremeny demanés al president de la Junta d'Extremadura el títol de l'endecari, no? Per posar-nos en una mica en situació.
És a dir, el títol de virrei és originari, el càrrec, no? De virrei seria originari de Catalunya.
Originari i exclusiu dels dominis de la nació catalana. Això vol dir, allà on la nació catalana s'estenia...
Exacte, com s'organitzava l'autoritat, no?
Si hi ha, una administració virregnal. Cada regne, com que el rei no pot ser alhora a tots els regnes junts i fer efectiva la seva autoritat reial, fa una delegació del seu poder en un ésser, en un individu que el representa legalment, que és el virrei. Per això virrei et diu ja el segon rei. I fixa't on hi ha virreis. Hi ha virreis a tots els regnes catalans. A Aragó, a Catalunya, a València, a Mallorca, a Sardenya, a Sicília, a Nàpols, després n'hi hauran a Dalmàcia, hi ha virrei a Albània, i després a les Índies. Per tant, si a les Índies hi ha virreis, d'alguna manera és que allò es va organitzar políticament, jurídicament i administrativa d'una forma catalana.
Sí, aquí treus també en el teu llibre una cita d'en Vicenç i Vives que diu que ni amb la més absoluta candidesa es poden admetre virreis a la Castella del segle XV. Per tant, queda claríssim que si més no això era de domini català, no? Eren els territoris catalans.
Sembla que queda claríssim i ningú càrrec ha pogut rebatre. Algú ha posat en dubte, no, si Colom va dir que a Castella hi havia virreis, n'hi han d'haver. Explico que a Castella, allà on diu Castella, no ho podia dir.
Però ell parla en nom seu, en nom de Catalunya, en nom d'ell i els seus socis. Bueno, ara ja sabem que en Portugal, el rei de Portugal, ja no hi ha tants tractes. Ell en nom de qui parla quan fa aquests tractes amb Ferran?
Jo tinc, esclar, això tot està filtrat, no? Però es poden llegir entre línies. Jo tinc una mica la sensació, o bastant la sensació, que ell parla com els continuadors de la lluita urgellista. Veiem que els homes de la seva més estreta confiança, com són els Yáñez Pinzón o com són els Cossa, per exemple Joan Cossa, aquesta gent havien lluitat a la guerra al costat de la causa de la Generalitat contra Joan II i el seu fill Ferran. Per tant, és curiós trobar aquesta gent després a Amèrica. Trobes la gent que lluita contra Ferran el Catòlic, els trobes a les naus d'en Colom a Amèrica, no? I després també hi trobes el bàndol del rei, que l'altre diu, ei, a veure, que això no se m'escapi de les mans, deixa'm assegurar a mi que aquí que posi els meus homes. Per tant, en Colom intenta d'alguna manera produir alguna mena de moviment revolucionari, diguem, civilitzat a l'altre costat de l'Atlàntic, i el rei intenta controlar-ho.
Per tant, seria un projecte de Catalunya desvinculat dels interessos de la corona de Castella.
No, d'entrada totalment. el paper o el nom de la corona de Castella només és en un tipus de llibres. Però la qual cosa no se diu amb el fet que les Corts de Valladolid de 1518, en aquestes Corts, s'incorporin les Índies a la corona de Castella. Si ja haguessin sigut incorporades al 1492 o 1493 a la corona de Castella, no s'haurien d'haver incorporat al 1518. Si s'han incorporat al 1518, és que Ferran, un cop mort, les cedeix,
no ho eren,
les cedeix a Carles I, que ja com a rei de tota la monarquia hispànica les incorpora a tots els seus dominis, entre ells els de Castella.
Les nits amb Ester Sardans.
Jordi Bilbeny, Cristòfor Colom, príncep de Catalunya, acaba de sortir publicat aquest llibre de l'editorial, però és un llibre que des d'aquestes nits amb Com Ràdio, l'equip que fem aquestes nits, els hi recomanem amb molt de fervor, no només per aquell trosset de la història de Catalunya, i no diríem trosset, sinó aquell gran tros de la història de Catalunya que completament desconeixem, sinó fins i tot per la manera que ha estat pensat i tractat, no? Perquè això també és important en un llibre d'història, doncs, que te'l puguis llegir i que a sobre, a més d'aprendre i de créixer, et diverteixis amb aquesta narrativa que també has expressat al llarg de pràcticament 400, quantes pàgines?
440.
440, les portes gravades, eh? Aquestes. Home, 440 pàgines.
Home, no, bé, a mi em fa gràcia. A mi també em fa gràcia haver fet 440 pàgines.
Home, són 18 anys, no?, de posar-s'hi, és a dir, deixar...
Sí, de fet, ha sigut més difícil...
Perdre el món de vista per concentrar-te només en un home.
Ha sigut més difícil del que em pensava, perquè és molt de material i me n'ha quedat molt al sac, que he agafat una cabrejada solemne quan he vist que m'han quedat tantes coses sense dir, no? Però vaja,
n'has dit moltes.
Tot i així, ja n'hi ha moltes tarites, i es pot tenir una visió bastant aproximada de la realitat, i a mi em sembla que bastant fidedigna.
Perquè més enllà de Cristòfor Colom, que realment és la teva feina i és on hi has posat les banyes, amb l'Òscar també coincidíem a dir que el que has fet és reivindicar la història de Catalunya, sobretot una de les parts que desconeixíem totalment, i això és un gran mèrit. Aquí hi ha línies d'investigació per a altres persones, doncs, que també vulguin aprofundir en altres capítols, que també ens convé, no? Perquè, com tu dius, la història ens ha de curar i potser començarem a partir de tu, no? Premem una mica l'accelerador de la història. Colom creu a més d'una vegada l'oceà, dona més a més testimoni de les seves trobades, i sobre el paper els reis catòlics compleixen o no compleixen el tracte que, el que arriben. Què passa aquí?
Aquí és clar, que aquí és més murri que...
Aquí comencen els problemes, no?
Clar, perquè en Colom
tot
pacta...
Sí, clar, però després pacta, al final no.
Pacta que les terres...
Això em recorda coses d'ara.
Les terres que ell descobreixi les administrarà ell. I el rei catòlic diu, sí, però tu només del continent administraràs aquest trosset. I l'altre diu, no, jo he descobert el continent i l'he d'administrar tot. I mentre estan fent això, el rei Ferran el Catòlic envia descobridors pel seu compte a posar els peus en altres llocs. I mentre aquest posa els peus en altres llocs, clar, la família Colom diu, ei, estàs incomplint.
I fan el llit, diguéssim, no?
Clar, bé, de fet... Quan tu et mires el text, es pot interpretar de les dues maneres. O sigui, es pot interpretar d'aquells llocs que ell descobreixi, aquells 10 metres, clar, però en Colom diu, no, que aquests 10 metres són tot un continent. Jo quan poso el peu aquí, no és un metre, és un continent. L'altre diu, sí, però mentre tu posaves el peu aquí, jo he enviat 10 senyors, no, a posar 10 peus en d'altres llocs. I aleshores aquí és on ell se sent com ultratjat o estafat. A més que li munten aquí una bona ensarronada, fan veure o se li subleven uns soldats, jo estic totalment convençut, pagats pel mateix monarca, i evidencien que no sap governar, com que el rei veu que allà hi ha avalots, envia un governador directament nomenat per al mateix rei i empresonen en Colom i el seu germà i els porten aquí a Barcelona empresonats. I a partir d'aquí és quan...
És a dir, comença una campanya de desprestigi,
i,
no?
I difamació d'ell. Ell també en alguns moments és molt conscient d'això i diu, on s'has vist que els difamadors em puguin difamar sense proves? On són els documents? Com poden dir que jo robo si els diners... la tresoreria la porto jo, no? Si un s'has vist que hi hagi un procés de difamació muntat i executat sense cap mena de prova. A tot fa pensar en una mena de complot d'estat, perquè han posat en Coloma en un lloc i ara se'l volen treure. No? O sigui, el moment en virrei, quan torna en Coloma a Barcelona, ja hi ha una reforma virregnal. O sigui, fixa't, no? És que com creem un estatut, però fem la reforma estatutària, i aleshores quan torna l'estatut aquí ja no queda res. O sigui, és un procés hàbil que els polítics sabien jugar, i en Colom ben no era estrictament un polític. Jo veig com un humanista, un navegant, un recercador, un conciliador, un home d'una sensibilitat extrema amb els indígenes, que no deixa que ningú els enganyi, que donguin un picarol a canvi de 10 quilos d'or, no? Que fa unes lleis que diuen, si dones un picarol, t'han de donar un picarol d'or. No? O sigui, en parts equitatives, no pots violar un indígena, no te li pots quedar els béns.
Ja, és a dir, que en Colom, per dir d'alguna manera, hauria muntat generalitats, no?, en el nou continent americà, no?
És una mica el que anava. Jo estic convençut per aquesta mena de gent que veus que s'envolta, i perquè en alguna carta que s'escapa dels ciutadans del Nou Món, diuen alguns que se'n van al Nou Món, diu perquè no volen que els seus fills no visquin sense llibertat. I tu dius, a Catalunya o a la Península, quins fills no han de viure sense llibertat? No? Doncs, sí, perquè no havien reconegut mai els Trastàmeres com a reis legítims i pensaven que eren una mena de tirans, eh? De fet, hi ha uns estudis que expliquen que el tirant Loblanc està dedicat a Joan II, i per això li diu tirà, perquè la literatura del moment diu tirà. a Joan II, no? Doncs tota aquesta mena de transformació del poder, de les classes dirigents i del paper de la reialesa a Catalunya, tot això fa que hi hagi gent que busqui una república, un altre cop una altra república, una altra república, i quan apareixen les terres d'Amèrica, doncs, hòstia, ja ho tenim, la terra de promissió, i fixa't que els qui dirigeixen l'empresa d'en Colom són aquestes persones que estaven dirigint la revolta contra els Trastàmeres.
Per tant, tu descobreixes que des de l'autoritat dels reis catòlics i la seva raó d'estat, doncs, que ja començava, per dir d'alguna manera, a ser, o ja es manifestava unitarista i, a més, recelosa de les llibertats catalanes, comença una estratègia primer de descrèdit, en aquest cas de la figura de Cristòfor Colom, que du en els seus descendents a anar directament als tribunals per tal que es compleixin aquests pactes que han estat traïts, no?
Exactament, o sigui, el motor és que no s'han observat fidelment les capitulacions, o sigui, aquests capítols d'acord signats entre en Colom i els reis, i la família Colom denuncia els reis per incompliment de contracte.
Perquè, a més, tu sustentes que si en Colom fos una persona estrangera no hagués portat a pleit o no hagués iniciat tot un judici
no
als descendents.
No hagués sigut mai virrei, ni el mirall, ni governador general, que són càrrecs reservats només a la Casa Reial. És com si ara entrés un magrebí aquí amb una maleta, anés a veure el rei Joan Carles, i el rei Joan Carles digués, mira, en aquests sopars internacionals...
O el governador civil de Barcelona, encara que fos, no?
No, el rei. En aquests sopars internacionals que jo no puc anar, mira, hi vas tu. I el tio vinia. Saps? Doncs això és una mica grotesc, així, no?
Per tant, els descendents...
Els descendents agafen el rei i el foten als tribunals. I és uns plets que duraran gairebé 100 anys, i de mica en mica... es anirà erosionant aquesta...
Això no era la notícia de l'any, devia sortir... Clar, no hi havia revistes del cor, llavors... No? Però, bueno,
però
clar,
sí,
havia, ser, allò...
sí que hi havia una mena de cronistes,
anar,
de cronistes, de romanços populars... De fet, tots... Ha quedat a la història una mica en Colom carregat de cadenes. En Colom va dir, jo aquestes cadenes vull que ser enterrat amb elles. No? Per dir que com és el reis que jo he servit, que he posat un continent sota els seus peus, que he obert això, ho he posat tota la seva corona, i em fan tornar aquí presoner, cadenes, engrillonat, com si fos un malfactor. Diu, això no s'ha fet ni amb els moros. Diu, això, cursari, diu, cursari no ho fa amb els seus adversaris, un cursari no fa això amb els seus enemics, ho fa el rei amb mi, no? I això ho guardaré com un acte d'humiliació. Però no només es queda amb aquest vessant poètic de l'humiliació, sinó que a Catalunya es podia, a Catalunya, a Castella no, a Catalunya es podia portar els reis als tribunals, i en Colom ho fa.
Diríem que es tanca com un cercle, no?, contra Catalunya. A la península, no?
Bé, és que Catalunya...
És a dir, Catalunya està bloquejada, no? Queda com bloquejada, no? Dintre del territori peninsular, no? I la seva expansió també queda així com estroncada, no?
No, perquè passa l'Atlàntic. L'expansió catalana passa a l'Atlàntic, i havia passat a les Canàries, els catalans comerciaven en Flandes, on hi havia un comerç molt actiu, amb Alexandria, amb la Xina, els catalans estan comerciant amb l'Índia, o sigui, hi ha tota una sèrie de vies obertes, i Amèrica és la culminació de tot aquest procés. Ara, clar, la historiografia peninsular ens diu que després d'aquesta guerra aquí hi ha una crisi profunda, la decadència, no ens en sortirem mai més, i tu dius, a veure, com pot ser que aquí hi hagi decadència, si al segle XVI s'aixequen castells, s'aixequen edificis, palaus, hospitals, es fan eclesies noves, hi ha un tràfic intensíssim, acaba s'estan publicant uns llibres que diu que mai Catalunya al segle XVI havia estat tan puixant i tan...
Aquí és quan s'inicien les obres del castell de Montjuïc?
No ho sé. El que sí que es reforma és el castell de Salses, que és la millor obra de l'enginyeria militar del moment, i a partir d'allà tots els castells, totes les defenses, es faran com Salses. I l'or d'Amèrica, a través d'en Colom, es porta a Salses, no? I a més, quan finalment recuperen el Rosselló, els reis li diuen a en Colom, ja hem recuperat el Rosselló. Imagina't, què li importava a un genovès si els reis catòlics recuperaven el Rosselló dels francesos, saps? I fins i tot en Colom, en els seus escrits, quan fa fortaleses a Amèrica, diu que aquesta fortalesa era pels indis, com Salses pels francesos.
Clar, per les persones que no sàpiguen on és el castell de Salses, diríem que és a la Catalunya Nord, que fa frontera pràcticament amb Occitània, no?
Bueno, amb les terres de franceses amb Occitània, no? Però en aquell moment del domini del rei francès, sí, ja sabem que és Occitània, això espero que cap dels nostres oïdors em culpin d'antioccitanista, no? Però Occitània en aquells moments ja formava, des de feia uns dos segles, pare del regne de França, i els occitans ja servien militarment al rei de França en contra els catalans, no?
A partir de que els descendents de Colom perden el cas, des del poder emergent castellà, tot reforçant la figura de la reina Isabel, es comença a falsificar la figura de Cristòfor Colom, i a partir d'aquí es comença a escriure una història, diguéssim, com de paral·lela, de mentida sobre aquest empresari navegant català, per donar-li un perfil nou que seria la d'un genovès, no sé, aquesta és la historiografia peninsular, com la dius tu, no?
Es barreja aquestes dues visions.
És a dir, que seria un llaner genovès, no massa ambiciós, no? Com per... No?
Sí, il·luminat
i que... tal, no? Per coaccionar una mica el poder, no?
Aprofitar-se del poder, no? Ell té com una gran idea, que hi ha unes terres més enllà de l'Atlàntic, que intenta vendre això, i el rei s'ho empassen, i l'altre s'aprofita d'uns títols que només es concedien a la casa reial, i tothom diu, com pot ser que els reis li donguessin...
Però una mica aquella dita catalana, no? De fora vingueren i de casa tragueren, no? Suposo que allí els reis de Castella devien pensar això, no? O devien escriure això, no? Com a part de la història, no?
La història... es fa per múltiples factors, no? També hi pensa que primer, quan la família Colom porta el rei Ferran al tribunal, no el porta com a rei de Castella, perquè ella, aleshores, a Castella governava Felip I, i quan mor Felip I, Ferran ja no tornarà a ser mai més rei de Castella. Per tant, quan porten el rei als tribunals i el tracten de rei, només pot ser rei dels estats catalans, no? Per tant, no és que la historiografia aquí castellana, això serà a posteriori. El que sí que es tracta llavors és una qüestió de poder, no? És una qüestió de poder, amb un fort vessant i amb unes fortes connotacions ideològiques, no?, d'un urgellista i antitrastàmara que agafa un rei trastàmara i el porta al poder per unes qüestions de el porta al poder, el porta als tribunals per unes qüestions de poder i per unes qüestions d'economia, no? I després aquí es anirà gestant a mesura que Catalunya cada vegada vagi incrustant-se més i diluint-se més a dintre d'una Espanya cada vegada més castellana i més castellanista.
Esteu sentint Com Ràdio. Aquestes són les nits amb Esther Sardans.
Parlant aquesta nit amb Com Ràdio amb Jordi Bilbeny, autor de Cristòfor Colom, príncep de Catalunya, editat per Proa, i és en aquests moments, i pràcticament ja en la recta final d'aquesta entrevista, on connectem amb la història que moltes persones d'entre vostès, i fins i tot nosaltres, a escola, hem après, que la corona de Portugal, rival de la castellana, no es va creure el projecte de Colom italià de Gènova, i que Ferran el Catòlic tampoc, que representava la corona aragonesa. La història oficial ens diu que només Isabel, una castellana que va tenir prou visió d'estat com per vendre's allò, l'anxovà, i finançar l'aventura de Colom. Per tant, va ser Castella qui descobreix Amèrica i, òbviament, qui es queda tots els guanys, com així va ser, en definitiva, no? Perquè també se'ls va quedar tots, no? Els guanys, la corona.
La corona.
Castellana.
Castellana, no. No exclusivament, no? No, perquè els catalans no deixen d'anar a Amèrica.
D'acord.
No deixen d'anar a Amèrica i van amb els primers viatges d'en Colom. Hi ha estudis després que ens mostren com al llarg de tot el segle XVI...
Ja, però no hi ha una prohibició. Van... Arribats un moment, clar, hi ha una prohibició d'anar-se'n a fer negocis a Amèrica.
És una prohibició que només és en alguns llibres. Perquè quan tu vas, per exemple, als arxius i mires els llibres notarials, veus tots els contractes que es fan per anar a Amèrica. Hi ha centenars de viatges a tot al llarg del 16, del 17 i del 18, abans que diuen l'obertura dels ports, i està molt estudiat, i un dels que ho ha estudiat més és en Martín Eixou.
Però no es falsificaven els noms molts catalans per poder anar cap allà?
Això és el que se'ns va dient. Això és el que es va dient. El que sí que hi ha quan molts d'aquests catalans s'instal·len o passen per Castella o per ports castellans, que això després no vol dir que no hi puguin anar, sinó que després hi hauran d'anar a través de Sevilla o a través de Cádiz, no? A través de passant per... a través d'altres ports, i el que es reclama també és el comerç directe. Doncs quan es fa a través d'aquests altres ports, quan ja consten escripturats, sí que el nom està en castellà. Per exemple, un Jové, doncs tu vas a Canàries i serà Jubero. Jubero, no? Un Font serà Fonte. I així hi vas trobant els cognoms. Una Alzina potser ser un Encinas o d'altres. Són fàcils de resseguir els cognoms.
Parlem, com que ja no tenim gaire temps, Jordi, parlem de qui dona l'ordre de començar a falsificar, en aquest cas, la biografia o la figura de Colom.
Bé, aquesta és una tendència que comença el 1503 amb una pragmàtica dels Reis Catòlics, però no només per en Colom, sinó per tots els llibres que s'imprimeixin. A més, després, aquestes pragmàtiques es aniran reforçant amb d'altres pragmàtiques i amb altres cèdules i reials cèdules que aniran primfilant una mica més això, i al llarg del segle XVI ja veiem, doncs, que quan Felip I d'Aragó i II de Castella puja al tron, doncs ja prepara molt bé tot el tema de les censures, treu noves lleis,
no?
sí, de censura d'impremta, de premsa, de transmissió ideològica, i hi ha una penalització amb la pena de mort i la confiscació de tots els béns si apareixen llibres editats sense la permissió, sense la corresponent llicència reial. Però és que, a més, a dintre d'aquestes prohibicions ja hi comencem a veure clàusules que diuen que no s'editi cap llibre d'història d'Amèrica. I en alguns casos, aquests llibres que s'editen d'història d'Amèrica inclouen una primera part sobre el descobridor, i en el manuscrit apareix la biografia, però quan el llibre surt imprès, la biografia d'en Colom ja s'ha esborrat. Per tant, podem deduir del resseguiment i de l'observació d'aquestes impressions d'un manuscrit en un llibre o d'una primera edició en una segona edició, que el que realment importava també és, com que hi havia uns plets amb la corona, que els arguments sobre la vida que es poguessin aportar d'en Colom anessin desapareixent de mica en mica.
Si no s'hagués engegat tota aquesta falsificació històrica per robar la família Colom els guanys legítims de tota aquesta empresa, què hauria aconseguit Catalunya de les riqueses d'aquest nou món, d'aquest nou continent?
Hauria aconseguit una mica el que ja va aconseguir fins a la primera meitat del segle XVI, no? Hauria aconseguit, doncs, això, or, les espècies,
potser
les terres...
Potser el nostre present seria diferent, Jordi?
El que és més possible és que, amb una implicació més directa dels catalans d'Amèrica, és possible que hi hagués hagut algun estat on la majoria hagués estat catalans, i que el fet de barrejar-se tots els regnes peninsulars, el fet de barrejar-se allà tots sense delimitar, no? Per exemple, quan va passar a Portugal se li va donar un petit territori que era una punta que és l'actual Brasil, la punta més atlàntica de Brasil. Va dir, mira, aquí passarà el tractat i aquesta punta és pel Brasil. I després Portugal ha tingut una mena de de país que, de la mateixa cultura, amb la mateixa llengua, amb connexions múltiples, els catalans podíem haver tingut, si en lloc de Ferran es hagués pactat amb Castella d'una altra manera aquesta partició de les terres d'Amèrica, podíem haver tingut una part d'allà en què un predomini majoritari hagués estat català, i no sempre una minoria de ciutadans que no s'ha perdut fins encara avui, encara hi ha catalans escampats per tot Amèrica.
Reivindicant aquest passat ens has canviat el present, enhorabona. Cristòfor Colom, príncep de Catalunya, editat per Proa. Les persones que vulguin saber moltes més coses a través d'aquesta fundació i Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, és a dir, www.istocat.com, poden accedir a totes les activitats, presentacions, conferències, no només de Jordi Bilbeny, sinó de tots els membres d'aquesta fundació. I es pot trobar el DVD de la teva pel·lícula sobre la descoberta d'Amèrica?
Sí, ara s'ha tornat a comercialitzar.
El DVD, és a dir,
sí,
que...
Sí.
És a dir, que el podem... Es titula La descoberta catalana d'Amèrica, sí?
Una conspiració d'estat.
Jordi Bilbeny, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Comença l'any Colom, no?, ara... Per això es parla al Museu d'Història, no?, de Catalunya, o és el que feu des de la Fundació?
Sí, és el que fem des de la Fundació. Amb algun suport molt puntual del Museu d'Història de Catalunya.
www.istocat.com. Jordi Bilbeny, Cristòfor Colom, príncep de Catalunya, moltíssimes gràcies, que et vegi molt bé, molta sort, i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Així són les nits amb Esther Sardanes.